21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 660 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 31 de maig de 2026. I no sé a vosaltres, però allò m'ha cridat molt l'atenció que damunt del tema dels desclassificats, de la segona remesa dels desclassificats per part del govern dels Estats Units, no s'hagi parlat quasi gens. Perquè la primera part d'aquesta exposició pública dels expedients relacionats amb tot aquest tema ovni, varen tenir, segons fonts oficials, més de 1.000 milions de descàrregues de la plana oficial del Ministeri de Guerra dels Estats Units. Però aquesta segona, aquest segon paquet, és que ni tan sols s'ha tornat a parlar. I clar, és perquè ens volen saturar o és perquè en aquest món frenètic i accelerat, no?, en aquest segle XXI, ja mos han cansat. No sé què trobeu d'això.
Vist el que s'ha publicat aquesta setmana relacionat amb tot això, crec que sabeu per on vaig, aquesta vinculació o aquesta equiparació d'altres casos que afecten Estats Units en el mateix disseny, en el mateix tipus d'informació que la desclassificació.
Estàs parlant de la comparança...
Sí.
Entre... No, però no ho deixis en dubte, perquè qui mos escolta no sap... Pot ser que no sàpiga...
Per això, de volta, si sabeu
sí,
per on vaig...
Sí, la comparança que ha fet el president Trump entre els extraterrestres...
I els immigrants.
I els immigrants allà en els Estats Units, que crec que és una... ha estat una comparança d'allò més desafortunat.
Precisament per això ho deia. És a dir, vist això, i vist que sí que ho vàrem parlar l'altra setmana, que en aquesta segona onada de desclassificats hi ha coses interessants, però coses que francament no valen res, doncs un ja no sap molt bé què pensar. O sigui, ja anava un poquet ja a les vostres, en el tema de d'expedients interessants, tipus Apollo 11, que vàrem comentar, i altres, però vist això, no sé, se'n riuen de nosaltres, me'l fan passar per beneits, jo és que, sincerament, no ho sé, i si ho sé, no ho vull dir.
Millor, segons el que haguis de dir, que no ho diguis. No sé si, Sergio, si tu vols,
sí,
vols comentar res.
Jo aquesta setmana també he quedat amb una sensació un poc estranya, amb aquesta comparança que, no sé, que bé, no sé, els seus motius polítics tindrà en Trump, però, no sé, veurem també aquestes setmanes com se desenvolupa, si realment té més remeses, si no, o segueix sent una broma o un insult, com ha fet en Trump.
Sí, això, un...
Jo deman...
Una piulada desafortunada, no? Crec jo que seria...
Deman que si s'han de fer públiques fotografies, que no apareguin molts cars que han passat per davant de l'objectiu.
I ara per què dius això?
Perquè n'hi ha unes quantes...
Que t'assemblen...
Tu veus un puntet negre... Bé, clar, dius, per l'amor de Déu.
Però se suposa que això ho ha mirat el Departament de Defensa i del Pentàgon i la NASA i no sé qui, i l'FBI i no sé qui més dels Estats Units. O sigui, ja ho hem estat comentant.
Que un pensa, a lo millor és un misteri perquè no saben distingir quina casta d'insecte ha passat per davant l'objectiu.
Bé, no crec que sigui això, i a més no vull entrar. No, mira, sap que ja ho anirem veient a mesura que avancin, no?, amb aquests expedients que s'estan desclassificant, i també crec que haurien de diferenciar el que és el Departament de Seguretat del Govern dels Estats Units i el Ministeri de la Guerra, que amb això poca broma, perquè està el món com està, però crec que no s'hauria de mesclar amb aquestes, com has dit, Sergio, aquests motius polítics que potser tingui el seu president. En qualsevol cas, nosaltres farem sumari i començam.
En aquest programa 660 de Font de Misteris coneixerem la història en el voltant de Joan Ginestra, un contrabandista que va desaparèixer el 1923. Que va córrer amb ell? Que hi ha al voltant del seu crim? I el Contes i rondalles de Irene Font coneixerem històries relacionades amb el contraband. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com. fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i V3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema DAB+, ho podeu fer a ivetres.org i a set d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Idò, començam amb la teva secció, Sergio Rigo, amb un diversos, amb una altra història molt, molt sorprenent, quan vulguis.
Idò, l'any 1923, a plena Serra Tramuntana, se produeix un dels casos més inquietats vinculats en el contraband a Mallorca, la desaparició d'en Joan Ginestra Bisbal, conegut com Marquès. Anem a conèixer aquest cas en el món diversos d'avui. El seu era un nom respectat especialment a la zona de Solla, Escorca i Fornaluts. Per això, quan desapareix, trobaven que tot el món farà una mirada cap al cos de carabiners. La premsa, o tal com recullen autors com Fullana Martorell en el seu Crímenes i Criminales en la isla de Mallorca, diuen que tot això amplifica el cas i força també l'obertura d'una investigació. Mos anam a la matinada del 13 de març de 1923. Ginestra surt de casa seva a Fornaluts amb una escopeta. Tot apunta que anava a caçar per la zona d'Escorca, però aquell trajecte es trenca quan, prop de la torre d'en Palou, es troba amb una patrulla de carabiners del lloc de Tuent. Els agents seguien la pista d'un grup de contrabandistes i, coneixent la relació de Marquès amb aquell món, decideixen detenir-lo. El traslladen en el quarter i, una vegada allà, se produeix un element clau que marcarà aquest cas. En Ginestra accedeix a revelar la ubicació d'un secret, un amagatall de tabac. Un fet, per ell mateix, ja estrany, perquè dins el món del contraband revelar un secret no és habitual. Segons la seva declaració, aquell alijo es trobava a una cova coneguda com el Morro de Sabaca, a Tuent. L'endemà, dia 14, en Ginestra es vist embarcant en diversos carabiners en direcció a aquell punt. és la darrera vegada que persones alienes en el cos el veuen en vida, i és aquí on el cas entra en una zona cada vegada més fosca. La cova del Morro de la Vaca se tracta d'un lloc difícil, obert a la mà, situat en un penya-segat abrupte, amb un accés complicat fins i tot en condicions favorables. Segons la reconstrucció posterior, aquell dia la mà no permetia atracar amb facilitat, i això obliga a una maniobra arriscada. En Ginestra i el carabiner Sánchez el llancen a l'aigua i des d'allà escalen aproximadament 29 metres de roca fins a arribar a la cova. No és un lloc del qual se pugui sortir amb facilitat. I a l'interior, segons el relat, hi ha estabac. Se treballa en cordes i politges per baixar els fardos fins a la barca. Una operativa típica del contraband, però també una situació en què els moviments estaven limitats, gairebé sense marge d'escapament. I malgrat això, és aquí on en Ginestra desapareix. El que passa a continuació se construeix per les fonts i també les diferents versions. Aquest mateix dia comencen a circular rumors a Solla sobre un gran amagatall de tabac a Tuent. El capità Ginard es desplaça fins a la calobra i troba els carabiners amb el material requisat. I amb un jove, amb bujarró, detingut i amb signes evidents de violència. Mans formades, cops, sang... El jove afirma haver estat interrogat, però és finalment alliberat. No encaixa amb el relat, o com a mínim no del tot, i en paral·lel, el nom de Ginestra ja no apareix enlloc. Els seus amics, alarmats per la manca de notícies, se presenten en el quarter de Solla. El capità assegura no tenir constància de la seva detenció. Això és clau, perquè sí que havia estat arrestat, però no consta, no?, perquè no s'informa. Tot i així, s'organitza una expedició cap a Tuent. Quan arriben a la cova, el que troben és una resposta, no és una resposta, perdó, sinó més preguntes. Allà, objectes de Ginestra, una camilla, una americana, un llibret de paper de fumar de marca Bambú, però també altres elements que no encaixen. Unes espardenyes que no són seves, falta part de la roba, i no hi ha cap rastre del cos i no hi ha tampoc senyals clares d'una fugida, tampoc d'un accident visible. I el relat oficial comença a escadrar-se. La investigació posterior intenta reconstruir els fets i aquí apareix la versió del fiscal. Dins la cova, Ginestra hauria estat sotmès a pressió perquè revelés més informació sobre el contraband. Segons aquesta hipòtesi, davant la seva resistència, el carabiner Sánchez li hauria disparat. Dos dispars i mort. Després s'ha girat també la necessitat d'esborrar qualsevol rastre. El cos llançat a la mà, la roba parcialment eliminada i la construcció d'un relat també alternatiu. Hi ha indicis que apunten en aquesta direcció. En Marquès, a la roba, marques a la roba, perdó, que coincideixen amb l'arma, també testimonis que asseguren que Sánchez s'hauria atribuït el crim en qualsevol moment, i el fet és que la ruta de sortida de la cova s'endissa cap a la mà i no voreja la costa. Tot això encaixa, però no se pot demostrar de manera concloent. I a partir d'aquí, la defensa construeix una altra possibilitat. Ginestra podria haver escapat, coneixia el terreny, podria haver-se amagat també dins la cova i sortir després, o intentar fugir nedant, o haver estat també recollit per altres contrabandistes. Fins i tot se planteja que pogués haver mort a la mà, sense deixar cap rastre. També es posa en dubte la credibilitat dels testimonis i se denuncia el pes de la premsa en la construcció del cas. I mentrestant, les preguntes s'acumulen, perquè Ginestra revela el secret. Com pot desaparèixer en un lloc en tan poques vies de sortida? D'on surten les espardenyes que no són seves? On és l'escopeta en què havia sortit de casa? Què signifiquen els trets que alguns veïns asseguraven haver sentit aquell matí? I, sobretot, si part de la seva roba a la cova, què se va fer de la resta? El judici celebrat el novembre de 1923 a Solla es viu amb una gran expectació. El fiscal és contundent, acusa els carabiners d'haver detingut Ginestra, d'haver-lo forçat a xerrar i d'haver-lo assassinat. Demana penes severes, incloses a pena de mort per als principals implicats, però sense cos només hi ha una desaparició. Finalment, la sentència és clara, absolució per falta de proves. El cas se recorre, arriba fins al Consell Suprem de Guerra i Marina, i el 1925 es confirma el mateix resultat. Ningú es condemnat, però tampoc se resol res perquè el cos de Joan Ginestra Bisbal, el marquès, mai no va aparèixer. com es pareix?
I del que, com sempre, la quantitat de coses que pot haver al darrere. En aquest cas, també podem dir allò de que ho tenim tot, perquè no és només un cas d'una desaparició, és un cas on hi ha una gran quantitat de detalls i d'històries també paral·leles que ens podrien ocupar molt més del que pensam. Perquè sí, aquest senyor, en Joan Ginestra Bisbal, desaparegut l'any 23 del segle XX, és a dir, fa més d'un segle, podria tractar-se el seu d'un simple cas més, d'un cas més de qualque història perduda, no?, del món del contraban. I aquí, quan parlem de contraban, no hem de pensar en els traficants de drogues que tenim en el cap actualment i res semblant. Era una altra cosa. No podem fer presentisme, tampoc, evidentment, s'ha de romantitzar. No, clar que no. Però hem de pensar que aquest tipus de contraban estava, es pot dir, com a acceptat socialment. Era una manera de viure, de sobreviure en aquella sovint miserable, no?, i paupèrrima vida de molts. I més en aquella banda. L'opció, a la banda de la Serra Nord, de Silla de Mallorca, l'opció era contraban o emigrar cap a França. I és que, clar, sempre ho dic, en aquest cas també, no hem de deixar de banda que darrere de totes aquestes històries sovint hi ha gent normal, gent com vosaltres i com nosaltres, i en aquest cas també. De fet, no hem de perdre la perspectiva, perquè fins a on sé encara té família per davés Fornalutx, fins i tot qualcú bastant conegut. I dic que no hem de perdre la perspectiva perquè al darrere hi ha un drama, ja ho anirem veient. Sí que és cert que el tenien com a contrabandista, però és important aclarir el que volia dir. Aquell home traficava en tabac, un delicte sí, però en aquell cas un delicte només contra l'hisenda pública. I de clar, la pregunta és, què deu haver al darrere de tota aquesta història que mos has introduït, Sergio Rigo? I de la Gran Enciclopèdia Mallorca, a la seva entrada, diu així, m'observa jo crec com a resum, Ginestra Bisbal, Joan Marquès, Fornalutx, 1880, interrogant, 1923, contrabandista. El 13 de març de 1923 fou detingut pels carabiners de Tuent i va desaparèixer. Aquest fet provocà una gran commoció a la zona d'Escorca, Solla i Fornalutx i va tenir un gran ressò a la premsa. El 1923 se celebrà a Solla un consell de guerra contra els carabiners de Tuent acusat de la seva desaparició. Absolts, la sentència fou apel·lada i celebrà un consell suprem de guerra i marina a Madrid, 1925, on també es va absoldre els acusats. El cas mai no es va resoldre per manca de proves. Que jo crec que aquesta entrada a l'enciclopèdia mos serveix per ratificar tot el que has dit. I a més, si mos fixam, diu, va tenir un gran ressò a la premsa. Veient això, a part de que és una bona pista, però indica que no només es tractaria d'un ciutadà més o manco anònim, nascut fa prop d'un segle i mig, a un poblet de... Bé, quan hi va desaparèixer hi havia d'haver 700 habitants, a Fornalutx, a la Serra de Tramuntana, Mallorca, i dirien que sense massa més història, no? I d'estar clar que no, que hi pot haver encara molt més del que has contat. I és que damunt qui era ell i el seu entorn, tenim que potser fos d'una família arrelada a la vall de Solla des de fa una mica més de 500 anys. Una família d'origen italià, potser que fossin de Calàbria, segons l'investigador en Joan Antoni Estades de Montcaire i Bisbal, que va publicar tota una genealogia que està a l'abast a la xarxa, i pocs detalls hi ha d'aquest Joan Ginestra abans dels fets de 1923, però curiosament tenim una dada de quan va ser militar, quan era soldat. Segons el mateix Joan Estades de Montcaire, en el seu anecdotari Fornalutxenc, publicat al Setmanari de Soia de 1985, tenim que diu: el president del Consell de Ministres d'Espanya, senyor Pràxedes Mateo Sagasta, signa el diploma atorgant una medalla de bronzo al soldat de regiment d'infanteria de Balears número 2, Joan Ginestra Bisbal Marquès. Bé, aquest Sagasta va ser president del Consell de Ministres un any abans que quan Antoni Maura, Sillenc, i aquesta medalla s'ha d'aclarir que no és en el valor ni res semblant, simplement pel fet d'estar a l'exèrcit, probablement era perquè estava fent allò que es deia la mili, i era ja en el moment de la lliura de la Constitució del rei en fos 13, que per cert avui es compleixen 120 anys del seu intent d'assassinat, però amb 23 morts. Però el que deia, que aquesta medalla sovint era un motiu d'orgull i distinció mostrar-la, o no, clar. Però ja damunt dels fets que mos interessen, a la guia dels pobles de Mallorca, en el dedicat a Fornalutx, mos diu d'ell, i aquest podria ser un detall clau en tot això, diu: en Joan era un conegut i arriscat contrabandista de tabac. Compten que els carrabiners, encarregats de vigilar les costes de Tuent i el torrent de Parells, les hi tenien promeses i que després d'haver-lo deixat i torturat fins la mort, feren desaparèixer el seu cos en aquells indrets inhòspits. Amem, és una afirmació molt categòrica. Encara que sí, vist el que hi ha, crec que sembla més que probable. Encara que hi hagués qui ho dubtava. I deia que a la xarxa hi ha aquest esbós, no?, de la seva genealogia. Però, com sempre dic, internet per això és meravellós, perquè també està tota la premsa de l'època que, efectivament, es va anar fent ressò dels fets, des del primer moment i també a mesura que anava avançant el cas. Tenim, per exemple, molta informació en el Setmanari de Soia, on, quan un ho mira retrospectivament, és quan un se n'adona de la realitat dels fets i també de les curiositats. I bé, a dia d'avui passa cosa molt semblant. Bé, què són d'importants, no?, les hemeroteques. La primera publicació damunt la seva desaparició deia... La primera de totes, eh? Son tan diversos y opuestos los rumores que circulan como causa de la desaparición que juzgamos más oportuno no hacernos eco de los mismos por lo pronto hasta que se aclaren los hechos, máxime interviniendo ya en el asunto el juzgado militar, por cuanto la última noticia que se tiene del desaparecido es la detención del mismo por fuerza de carabineros como sospechoso, efectuada en la cala de Tuent o la Calobra. Esta mañana embarcó en nuestro puerto para Tuent el capitán ayudante de la comandancia de carabineros, señor Riutort, en funciones de juez instructor, con el fin de verificar las diligencias del caso. Veremos si para nuestro próximo número, era una edición semanal, semanari de Soia, veremos si para nuestro próximo número aparece ya aclarado el misterio. I no, no tan sols no estava aclarit. És que la cosa, com estem veient, no va fer més que complicar-se de cada vegada més. I és que, a més, hi ha detalls molt cridadissos. Per exemple, en el judici. Això, tenim aquest exemple estret també de la premsa local, també del Setmanari de Soia, de dos anys després, 1925, i com dic, referit en el judici, diu: los otros procesados acompañados de Ginestra penetraron en el interior de la gruta por si tenía escondido más contrabando. No se sabe lo que pasó dentro de la gruta. Los carabineros salieron sin Ginestra, diciendo que este había logrado escaparse. Sacaron únicamente la gorra y el pantalón de Marqués, prendas que luego fueron quemadas. O també tenim això altre, diu: los defensores, por el contrario, creen que no existe el delito de que se acusa a los procesados, como lo prueba el hecho de que la mujer de Ginestra, al desaparecer este, vistióse de luto y poco después se lo quitó, y sin tener medios de fortuna marchó a París. Esto hace suponer que Ginestra, al escaparse, logró llegar a Francia, donde su mujer, que se había marchado, pudo reunirse con su marido. Això Això darrer que he dit és el que deia la defensa dels acusats per tal de desprestigiar a la figura de la dona i per tal d'acusar directament en el Ginestra, és a dir, per defensar en els acusats. I damunt d'això, uns dies després, es parla de Fornalutx va fer una escrita a premsa per aclarir això que havien dit els defensors dels carabiners referit a en això que he comentat ara de la dona. Diu, es parla de Fornalutx, és completament falso, irrisorio i hasta calumniante el hecho de que la dicente, al desaparecer su citado esposo y poco tiempo después, se quitara el luto y pasara a París, como también es infundada la suposición que se hizo de que el Ginestra se escapó y que llegara a Francia en donde pudo reunirse con la misma, puesto que desde que ocurrió la expresada desaparición no se ha ausentado de esta isla, viviendo en la más suma miseria, con solo el auxilio que le prodigan sus hermanos y parientes y vistiendo continuamente de luto en la creencia de que su citado esposo fue asesinado y que por lo tanto considera que las calumnias que se le imponen solo tienden a menoscabar su buen honor y reputación y al propio tiempo para esconder el delito que supone de buen seguro se efectuó en la persona del malogrado su citado esposo. Una història, ja ho veiem, plena de clarobscurs, on cada part defensa la seva versió, però on indubtablement hi ha molt més del que pensam. Hi ha detalls propis d'una pel·lícula. Sembla que el varen torturar perquè els hi expliqués en els carabiners on era aquell secret, aquell amagatall. Sembla que el maten, que tracten de fer-se amb el botí, i que quan, fins i tot quan van els seus caporals, els propis carabiners varen disparar en els caporals. Fins i tot hi ha la declaració que haurien fet a un bar que tu has mig comentat, Sergio, però jo aprofundiré una miqueta, perquè un dels carabiners, crec que en Sánchez, a un bar al barri xinès de Palma, hauria dit a una dona de per allà que ell havia mort en Joan Ginestra. I també hi ha la manca de proves, com, per exemple, que només es trobés una lliqueta tacada de sang, sí, però no bastava. De fet, els acusats, a sort de ser realitat, el motiu de que varen ser absolts va ser per manca d'això. Primer, la prueba convicta del delito. Segon, el testimonio de aquellos que hubiesen presenciado la muerte del desaparecido. Tercer, el haberse encontrado el cadáver, és a dir, que no es va trobar el cadáver. I quart, que no hi havia certificado de defunción. I és que cap d'aquests quatre requisits se varen complir. Ara bé, pel 50 aniversari de la desaparició, l'investigador que he citat abans, en Joan Antoni Estades de Montcaire, va fer un article a la revista París Baleares, on va acabar l'article dient «Lo único cierto era que Juan Ginestra Bisbal, alias Marqués, había sido detenido por los carabineros de Twente y que luego había desaparecido para siempre, pero nada más. Ni su cuerpo volvió a aparecer vivo o muerto y ni sus amigos o conocidos pudieron dar relación de su paradero. La desaparición enigmática de Marqués y las circunstancias que rodearon a la misma apasionaron a la opinión mallorquina de los años 23, 24 y 25. El asunto despertó el interés no solo de las autoridades judiciales, sino también de los representantes del Poder Ejecutivo y de los líderes de las principales facciones políticas que, como se sabe, tuvieron que abandonar las riendas del gobierno en vista del pronunciamiento del 13 de septiembre de aquel fatídico 1923. Això, l'autor ho diu pel cop d'estat d'en Primo de Rivera. I segueix. La prensa isleña, y de un modo especial, El Día, periódico de don Juan Marc Ordinas, se apasionó por el mismo tema. 50 años han transcurrido y aunque se haya asegurado que en su lecho de muerte uno de los inculpados reconociera su culpabilidad antes de comparecer ante el divino justiciero, todavía un aire de misterio y de luto ensombrece aquellos parajes que el pintor Bernaregui plasmaría en sus telas. ¿Eran realmente aquellos cinco hombres de habla castellana, miembros del cuerpo más proletario de la España uniformada y antipáticos a la burguesada sociedad mallorquina, los que dieron realmente al vecino de Fornalutx, don Juan Ginestra Bisbal, alias Marqués, la muerte en Twente el 13 de marzo de 1923? Bé, supòs que ja mai no ho sabrem. Però és que no me'n digueu, és que està ple de detalls com aquest del que està a punt de morir i manifesta la seva culpabilitat en el darrer moment, eh? Quasi res. I bé, com acaba tota aquesta tràgica i misteriosa història que lògicament mai arriba a estar conclosa? Clar, perquè a més una desaparició ha de ser terrible. Però és que a més està el fet burocràtic que hi ha al darrere, perquè fins al dia 8 de juliol de 1927, és a dir, més de 4 anys després de la seva desaparició, encara no se li havia donat per oficialment com absent. I és que en aquell moment, a la Gaceta de Madrid, una mena de BOE, de l'època, et sol·licita la declaració d'ausència de Juan Ginestra Bisbal, fundándose en que en 13 de mayo de 1923 desapareció en Fornaluch, de cuya villa era vecino y desde entonces no ha aparecido jamás, creyéndose que fue asesinado, habiéndose instruido las debidas actuaciones judiciales y militares, deduciéndose claramente, y lo cierto es que no dejó el desaparecido apoderado ni persona alguna para administrar sus bienes. Crec que és curiós, per això ho he volgut citar, que oficialment, malgrat no haver-se aprovat a cap judici, però es parla de possible assassinat. El cas és que per aquest motiu, i donant-se el fet de que Juan Ginestra Bisbal, marido de Catalina Arbona Reines, se ausentó de Fornaluch el día 13 de mayo de 1923 sin que se hayan tenido noticias suyas desde entonces, ignorándose su paradero, y termino suplicando que se declare ausente a Juan Ginestra para los efectos civiles determinados en el título octavo del libro primero del Código Civil. I anaren testimonis, el fiscal va dir que no s'oposava i que consideraven provats els fets. Curiós, perquè ja ho he dit, en la primera exposició es parla directament d'assassinat. Dos anys després del judici i hi ha un document oficial, curiós, ja dic, però diu que com queda provat que no sabia que s'havia fet d'ell, era procedent iniciar la causa per considerar-ho absent. I bé, per si fos intriga, com es feia, quin era el tràmit, molt ràpid, això és de fa 99 anys, diu, su senyoria por mí ante el... Això està tret de la Gaceta de Madrid, d'aquella mena de BOE. Diu, su senyoria por ante mí el secretario dijo que debía declarar y declaraba la ausencia en ignorado paradero de don Juan Ginestra Bisbal. Publíquese esta declaración llamando a don Juan Ginestra Bisbal y a los que se crean con derecho a representarle si aquel no se presentare por medio de dictos con el intervalo y término de 2 meses cada uno que se publicarán en los sitios públicos y de costumbre de esta ciudad y se insertarán en el boletín oficial de esta provincia y Gaceta de Madrid y luego que transcurran 6 meses desde la publicación del primer edicto y se hayan unido los ejemplares correspondientes, dése cuenta. Lo acordó y firma el señor don Cirilo de Barcaistegui y Martín de Villarragut, juez de primera instancia del distrito de la Lonja de esta ciudad, Palma de Mallorca, a 13 de mayo de 1927. Però bé, fos com fos, es veu que mai no es va presentar. Ja després hi ha altres detalls, però no hi ha temps per més, perquè ens estem passant un parell de minuts. Per exemple, a dia d'avui, aquell punt on amagaven el contraban de tabac, i a dia d'avui pot ser que sigui una mica com a homenatge, però es coneix aquell punt precisament amb el nom de El Secret d'en Marquès, o també com La Cova d'en Marquès, que de veritat, si mirau a on està ubicada, allà al mig d'un penya-segat, i pensar en pujar fins allà, a les fosques, de manera furtiva, sense mitjans, de manera clandestina, però fa més d'un segle. És que no sé realment com s'ho devien fer. I, a més, carregats amb paquets que sovint arribaven a la 50ena de quilos. I, per altra banda, aquestes curiositats, perquè cercant he vist també que el seu pare i també el seu tio eren mariners. El seu tio feia de guardacostes i son pare, en Joan Ginestre Busquets, vaja quines coses, vaja quines casualitats, perquè també va desaparèixer. Molt d'anys abans, et suposa que va morir naufragat a les costes de Gandia, a València, en només 40 anys. I hauria estat la seva vídua, és a dir, sa mare d'en Joan Ginestre Bisbal, és a dir, Lucía Bisbal, qui hauria donat el mal nom de marquès a tots els seus fills, en Joan, n'Antoni i na Maria. I n'Antoni va emigrar a Nans, a França, amb la seva dona, Isabel Reinés, i és d'aquesta branca de sa família a on trobam un jove que va ser un heroi de la Segona Guerra Mundial. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
IB3 Ràdio és investigació.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
Tot darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, avui heu estat parlant d'un cas de contraband, i de que millor que cercar històries relacionades, on podem comprovar que era una pràctica realment estesa, a més de moltes semblances entre diferents llocs. Per exemple, del llibre Castillos y tradiciones feudales de la península ibérica, tomo 1, publicat el 1870, tenim aquesta, on ens parla de la Torre d'Hèrcules. Aquella torre i far tan característic de la costa de la Corunya. El far més antic del món en funcionament. Recordem que el tercer es diu que és el de Puerto Pí, a Mallorca. I de diu l'autor del llibre, un tal José Viso, que per acabar el capítol relatiu a la Torre d'Hèrcules explicarem una anècdota, no escrita que sapiguem en cap llibre, però que vàrem sentir contar a la nostra infantesa. Sembla ser que alguns contrabandistes, tant entremaliats com decidits, a fi de desembarcar fàcilment sense pagar drets de duanes, diversos gèneres, entre d'altres tabac, varen alimentar per tots els mitjans que estaven al seu abast l'antiga creença que les bruixes celebraven el sàbat en aquells llocs. I per aquest motiu es disfressaven de fantasmes i llançant terribles crits botaven de penya en penya moguent telles de resina enceses per d'aquesta manera atemorir els sencers pagesos d'aquelles conrades i també els pescadors que, sense tenir coneixement dels fets dels contrabandistes, anaven allà a la nit per tal d'estendre les seves xarxes a la mà propera a la torre. I diu l'autor que això passava a finals del segle passat, és a dir, a finals del segle XIX. Segurs de no ser vistos per ningú, aquells contrabandistes desembarcaven els seus materials, sovint celebrant-ho després en la major alegria i durant les nits plàcides, mig amagats entre les roques. I és que ningú, després del toc d'oracions, s'acostava a la torre. Hi va haver, però, un indigne sacerdot que, explotant la credulitat d'alguns infeliços, es va acompanyar a llocs d'aquells esproveïdors i després de les 12 de la nit es disposaren a invocar el dimoni a fi que indiqués els llocs on hi hagués tresors. És cert que el maligne no acudia a la crida, però això no era suficient per fer que es desanimessin els ambiciosos i darrere de nous i estranys rituals tornaven a la càrrega. Estranys rituals com, per exemple, aquell que deia que era necessari, perquè acudís al dimoni, degollar una gallina negra, la sang de la qual anava caient gota a gota sobre una foguera, mentre a la vegada s'havia de moure en l'aire una vara de xiprer tallada de l'arbre per una verge que no tingués més de 15 anys. I qualsevol excusa era bona, i aquí és on estava la dificultat del conjur. I el fet de no presentar-se a l'esperit maligne consistia, segons el sacerdot, en que les dones que havien tallat les branques de xiprer no eren tals doncelles. Els contrabandistes, amb tant d'estranys moviments al seu voltant, es varen començar a inquietar. I una nit, en què els cercadors de tresors invocaven el dimoni amb grans veus, els contrabandistes varen caure damunt ells armats amb forts garrots. Va ser tal la pluja de bastonades que varen rebre les costelles del sacerdot i de les gens a qui aquest entabanava, que alguns varen estar a les portes de la mort. En conseqüència d'haver-los descobert, el sacerdot va ser privat de dir missa i de confessar, i encausat a més per ordre del prelat de la diòcesi. I a més, com que molt dels apallissats asseguraven haver vist el dimoni i com que la destrossa causada a les seves costelles era ben palesa, les autoritats varen tenir la curiositat d'esbrinar la veritat del cas. Així que es va establir un fort destacament de soldats a la Torre d'Hèrcules. I com que aquests no creien en apareguts ni fantasmes, el resultat va ser la captura d'alguns contrabandistes que varen anar a purgar el presidi al delicte d'haver defraudat la hisenda. A més, diuen que aquests fets es varen convertir en una comèdia, en una obra de teatre, la qual, després de posada en escena, hauria tingut un gran èxit a la Corunya. Cosa que no sabem, però sí que podem veure les semblances que hi trobem en aquells fets, i d'altres molt semblants a les nostres illes, on també es feien passar per una mena de fantasmes, les conegudes com a bubotes, per tal de fer fora la gent. I aquí també tenim aquelles històries de cercadors de tresors, sovint figures religioses que feien creure que tenien capacitat de fer fora els dimonis que protegien tresors. Idò, també tenim aquest altre, estreta del recull de Francesc Martínez, editat el 1912, important per les semblances fins i tot amb l'actualitat. Un treball titulat Coses de la meva terra, la Marina, on ens parla del fet del contraband. La gràcia d'aquest llibre és que ens parla de la terra germana de les Balears, la Marina de la costa levantina, que va ser repoblada fa uns segles per illencs, i podem comprovar també les semblances. Per facilitar la seva comprensió, està una mica actualitzat perquè l'original està escrita en valencià antic. I bé, més o menys, ve a dir això. Diu l'autor que el contraband era una gran font de riquesa per al poble i que se dedicaven tant la gent de la mà com de la terra, però cadascú en el seu terreny. Els lleuts, balandres i també algun bergantí, però especialment els dos primers, que com tenen menys calat, es podien ficar amb facilitat en qualsevol raconada de les nombroses formades pels penya-segats d'aquelles costes. Moltes d'aquelles embarcacions ja havien estat construïdes amb aquesta finalitat, donant-los principalment la lleugeresa i rapidesa com a condició principal. Així es feia molt difícil per part de les autoritats poder capturar-los. La seva velocitat els dificultava la captura. De fet, només es parla d'un vaixell del rei capaç d'aconseguir-ho, la goleta Caritat, al port d'Alacant, la més marinera dels vaixells del rei, perquè havia estat també preparada per això. Els punts on s'aprovisionaven els contrabandistes eren especialment Gibraltar, Alger i algunes vegades Marsella. Els gèneres eren no sols tabac, sinó també teles de llana i seda, mantons de crespó, tissú i llana, mocadors de seda i de pita i, com a excepció, alguns estris de casa. Aquesta dada ens dona la causa de per què a Altea hi havia el luxe de mantons entre les dones, i és que la facilitat i la baratura temptaven. Ens diu també que mitjançant senyals conegudes pels de terra, la barqueta no sols es donava a conèixer, sinó que assenyalava el punt on havia de donar fons, o bé, d'anticipat, es coneixia poc, més o menys, el dia de l'arribada i el punt de recalar, i se'ls esperava. Tots dos, els de mà i de terra, en un vis no vis es posaven a treure paquets i fardells del ventre de la nau i desapareixien enfilant-se per uns vericuets que en veure'ls ningú dirà que cap home pugui pujar-hi, fins i tot amb les mans lliures. Imagineu amb aquell pes a l'esquena. En un paratge a propòsit hi havia els muls, els que carregaven amb dos fardells, i diu que sortien volant, que no caminant, traient amb les seves ferradures espurnes per aquelles sendes practicades a les roques. Aquí tenim un altre detall de que estigui escrit fa més d'un segle, perquè diu: el tipus d'home i de bèstia es conserva encara, i són els traginers que porten peix als pobles de la muntanya. I ara, la part que jo crec que més ens interessa, perquè diu que succeïa a vegades que el contraband havia de ser transportat a una casa del poble o de per les afores, i llavors, per allunyar la gent que pogués saber per allà, ja fos intencionadament o per casualitat, el que succeïa era que sortien fantasmes que, a més, estaven protegits pels qui, armats amb trabucs, no es deixaven veure. Això, naturalment, alarmava les persones, que s'abstenien de passar durant algunes nits pel lloc perillós. Es va donar el cas de sortir una por de dia al camí que va als Arcs, per davant del cementeri. A prop d'aquest, damunt un marge, apareixia una senyora molt alta, amb vestit de seda, de color verd, i capell al cap. I diu l'autor que, si les veus per mil oïdes no mentien, encara viu el qui així es va disfressar per espai de dos dies. També diu l'autor, en aquest article costumista, que hi havia cases ben acondicionades per amagar el gènere, tant que els carabiners, quan duien a terme un reconeixement, un escorcoll, no trobaven res. Diu també que la que anomena companyia arrendatària, suposo que deu fer referència a la hisenda pública, ha mort aquesta font de riquesa, però l'esperit del contraband està latent. I per acabar, diu que en recorda un que per ser corrent troba que l'ha de plasmar, i jo, si t'assembla, també. diu que la companyia de consum estava ubicada a la vora de la carretera de l'entrada del poble. I de bé, un dia a mig matí, els dependents de consums que estaven de servei a l'administració varen veure venir pel camí del barranquet quatre homes que, amb les cares molt tristes, portaven de les nanses un taüt. Darrere d'aquest, ben de dol i amb el capell tirat a la cara, mig tapant els ulls molt encesos de plorar, venia un altre home i diu que no sols els dependents, sinó els altres empleats que estaven a la part de dins de l'administració es varen treure els capells. Però va resultar que alguns dies després es va saber que dins el taüt hi portaven un porc degollat. I és que està clar que hi ha un bon grapat de curiositats al darrere del fet del contraband, com per exemple tenim això altre que ens diu en aquest cas Namades, perquè segons ell, per les terres frontereres, on es fa molt contraband, són habituals les fórmules d'hostal de dia i hostal de nit. I quina és la diferència? I de segons que admetin o no contrabandistes a dormir. I per què? I de perquè els contrabandistes solien caminar de nit i de dia s'apluguen a certs hostals, on dormen i reposen, és a dir, els hostals de dia. Bé, i bé, ara no sé si dono temps per més.
No, la veritat és que no. No dona massa temps per més.
Vale, idò, si et sembla, no, ho deixem aquí i continuaré amb el tema en una altra ocasió, si te pareix bé.
Sí, m'apari perfecte. Només volia fer una petita aclaració. Quan has dit, has contat històries a Torre d'Hèrcules, crec que has comentat, no estic segur, que has dit segle XIX i això hauria succeït a finals del segle XVIII, perquè la història que conta que un capellà ajuda mitjançant invocacions en el dimoni, no només succeïa allà, també a les nostres illes succeïa, i era molt més típic, no, del segle XVIII i no tant ja cap al segle XX. Jo crec que és molt curioses totes les semblances que podem trobar, però sí, millor ho deixem aquí i continuem en una altra ocasió. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Tres ràdios, història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans he citat textual un bocí d'un article de la revista París Baleares de 1973, on he dit que el diari El Dia era propietat d'en Joan Marc, allà l'any 23. Ja sabeu, en Joan Marc, de mal nom en Berga, conegut per les seves suposades activitats relacionades amb el contraband. I bé, no he afegit res més damunt d'això. Però és que hi ha un detall en tot això que no he comentat, però que és que me serveix, no?, per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, IB3 Ràdio, i és que crec que és una altra comparança per veure com la història sempre tendeix a repetir-se. Per veure com podem dir, no?, que no res ha canviat, que ens mostra com per molt que passin els anys, els segles, fins i tot, al final hi ha coses que no canvien. Fixeu-vos que diu en Jeroni Fullanes, autor del recomanable llibre que també ha citat en Sergio, Crímenes y Criminales en la Isla de la Calma, referit a les defenses, al fet de les defenses en el judici. Pensem que el llibre és de l'any 2006 i es refereix a un fet de fa més d'un segle, però vaja quina actualitat té. Perquè diu com un dels punts emprats a la defensa dels suposats assassins, acusaron a los medios de comunicación, especialmente al Día, de ser la fuente principal en que el fiscal basava sus acusaciones. Han passat més de 100 anys i a dia d'avui, a la premsa local, nacional, també és internacional, troben com encara és una constant. No entraré en detalls. Però és que crec que hem arribat a un punt en què massa sovint, quan un veu segon que a premsa, sigui premsa escrita, ràdio, televisió, però sovint ja ho qüestiona, segons la tendència política atribuïda en el mitjà o a qui informa, un ja s'ho qüestiona. I no, no és nou, i com que crec que no és bo ni sa per una democràcia, crec que és digne de fer-se mirar. No ho trobeu? 100 anys, I a més, que no ho he dit, però és que, clar, en aquella època no hi havia tampoc xarxes socials. I bé, tot això, precisament, m'ha fet recordar, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i doncs m'ha fet recordar el poema d'en Baltasar Coll, titulat Diàleg amorós de neta i avi, que diu... El cel grisenc ha desfermat la boira, a l'humida plaseta ciutadana, dins la pau de la tarda que marceja, cauen ruixims de pluja malaltissa i netegen els cotxos en renglera. Amb insistència, l'aigua pica els vidres de la saleta, xopa de memòries, oberta a les paraules del bon avi i atenta als precs insistents de la neta. Avi Miquel, quan acabi de ploure i torni el sol, anirem un dissabte a Sant Joan? Dissabte no hi ha escola. Avui, en la teva dolça companyia, vull anar a Sant Joan, vull tocar i veure. No em vol dir, sí, jo estic sense conèixer. I a les venes tinc sang santjoanera, vull anar a Sant Joan amb tu dissabte. Si t'ho demano un net, no tens excusa. S'ha esmorteït la pluja fonedissa i els vianants apaguen els paraigos. Un rai de sol furtiu guaita entre els núvols. El quiosc nou torna a treure la premsa. Farà bon temps i el sol tornarà a riure. Tant de bo si el quiosc nou torna a treure la premsa, I això també de farà un bon temps i el sol tornarà a riure. Ja ho veurem. Mentrestant, tal vegada podem seguir vivint en el nostre propi cel. Imaginaris també, com un dels 7 que mos conta sa cançó on mos diu que n'hi ha un dels que no hi ha cap notícies. Tal vegada, justament, aquest sigui el verdader cel. Qui ho sap? D'en Jaume Sisa, el 7è cel. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Història certa dels 7è cels. 7 paradisos màgics i encantats. Història certa dels 7 cels. 7 nius de pau, de glòria i de felicitat. 7 nius de pau, de glòria i de felicitat. 7 nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat.
El primer gran invent de la terrestritat.
I el segon cel imaginat.
En una nit d'estiu a la vora del mar.
En una nit d'estiu a la vora d'estiu a la vora del mar.
Vint-i-un anys amb tu.